Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un
Ràdio Estel. Amb...
Tot sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts que passaran ara mateix de 9:45 del matí, com sempre, a aquesta hora. Cada divendres ens acompanya en Rafa Sanahuja per parlar del món de les sèries de la petita pantalla. Rafa, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. T'estava sentint aquest matí i quan venia cap aquí, en medio del tràfico brutal de Barcelona, i deia, mira, un bon nom per a la secció seria, lligant-lo en l'actualitat, El Rincón del Vago. El Rincón del Vago podria ser un nom perfecte per a aquesta secció.
Estaria de moda.
Sí, sí, estaria, estem a l'avantguarda, a l'avantguarda. Doncs sí, vinga, ens llancem avui, després a la segona part de la secció parlarem, per entroncar-ho tot amb l'actualitat, amb el que acabem d'escoltar, de sèries sobre advocats i juzgats, i ho podem il·lustrar amb això. En pie, preside la sessió su senyoria Joan Trias, que mira, rima un poc i tot, han prestado juramento. Sí, señoría, el Estado contra Rafa Sanahuja. Se le acusa de hacer una sección sobre viernes, los viernes con mucha chispa. ¿Cómo se declara? Si mi delito es el entretenimiento y la pasión por la radio, soy culpable, señoría.
Fins aquí la dramatització.
Gente, telenovela, telenovela. Parlarem de sèries sobre advocats i jutges.
Hauria de tornar la telenovela, eh?
És que jo estic fart de dir-lo. Estic fart de dir-lo per aquí, la radionovela. Escolta, tenim una sintonia misteriosa per jugar aquí a l'estudi i a casa, que és aquesta. La teva cara no l'estan veient els oients, però ja la descric jo.
M'has agafat aquí, eh?
Ni idea.
Ni idea.
Ni idea.
Aquí doncs, m'has agafat.
Doncs és una sèrie clàssica, jo sempre porto sèries clàssiques, també sobre juzgats, estrenada a la NBC el 84, eres un projecte, ja ho sabem, o estaves allà. Es va emetre fins al 92. Una altra pista és que es podia veure a la segunda cadena, un concepte que m'agrada molt, la 2, avui és la 2. Llavors era la segunda cadena, i també una altra pista... Orden, orden en la sala. Aquestes són les meves pistes sobre aquesta secció. Ja podeu...
Vinga, va, jo li deixo els oients perquè avui sí que...
Ja podeu donar-li voltes.
Vaig perduret, perduret, que en diuen, eh?
Vinga, novetats, que el temps ens tira a sobre. Novetats, si et sembla.
Estrenes destacades de la setmana, va, som-hi.
De la setmana, d'aquests dies, a Movistar, tenim tres estrenes molt, molt canyeres. El Joven Sheldon, que és un spin-off de The Big Bang Theory. No és una sitcom a l'ús, però és una sèrie amb molt d'humor, també amb tocs de drama, perquè Sheldon va créixer en una casa una mica dramàtica, Sheldon Cooper, personatge de Big Bang Theory, que amb aquesta sèrie seguim la seva evolució de nen, tercera temporada, que es va estrenar ahir a Movistar. Tenim també The Blacklist, la setena temporada, s'estrena demà, d'aquesta sèrie protagonitzada per James Spader, guanyador de 3 premis Emmys, i és una de les sèries més seguides. L'argument és un excèntric milionari i un dels criminals, oi? Jo també m'enganxo aquest
divendres.
Més buscats, s'entrega a l'FBI i diu que vol també trobar als criminals més buscats del món, una col·laboració entre FBI i criminal, una mica tipus Aníbal Lecter,
molt xula,
vale?
De Blacklist.
Sí, de Blacklist. I Mr. Robot, que em sembla que també t'agrada molt, Mr. Robot.
Sí, senyor.
La temporada 4 i darrera, és l'última, s'estrena aquest dilluns. Aquest és un thriller psicològic creat per Sam Esmail, protagonista per Rami Malek, el Freddie Mercury que tots tenim al cap.
Però no va dir, qui veiés Queen, aquella magnífica pel·lícula que va fer Rami Malek, i digués allò de d'on t'ha sortit aquest actoràs?
Sí, de Mr. Robot. La trama consisteix en les aventures d'un hacker, un expert en internet, i que és una mica també com La Casa de Papel, contra el sistema.
Sí, senyor.
I tota aquesta història. Una sèrie també molt recomanable que ha tingut molt èxit. A Netflix...
Parem màquines.
Sembla que aquí...
Perquè tornen.
Tenim fans incondicionals.
Tornen ells.
Són un grup de mafiosos, els... Com és la pronunciació? Dir-ho tu.
Peaky Blinders.
Molt bé. Tu tens el nivell d'anglès més potent que jo.
Acabo d'inventar, Peaky Blinders.
Ah, vale. S'estrena... es deia així... Peaky Blinders. Vale. La temporada 5 s'estrena avui a Netflix, a Espanya, aquesta cinquena entrega d'aquesta sèrie de gàngsters ambientada a l'Anglaterra després de la Primera Guerra Mundial, una banda criminal que va existir a la ciutat de Birmingham a mitjans del segle XX i que es caracteritzava perquè cosia... fulles d'afeitar a les seves gorres. Un detall que us deixo per aquí. I que està protagonitzada per Cillian Murphy, que sembla que està molt potent en aquesta sèrie.
L'actuació estel·lar.
Torna, s'estrena avui, aquesta sèrie de gàngsters, que és molt potent. Tenim a Fox, The Walking Dead...
Un clàssic ja,
un clàssic que una mica també els divendres per aquí és una mica... A primera hora imagino que també és The Walking Dead, quan arribeu aquí a l'estudi. Vale? The Walking Dead, temporada 10 ja, s'estrena dilluns, una dècada amb els atacs zombi aquest, que una sèrie post-apocalíptica. Estava llegint que és curiós perquè del repartiment que hi havia les primeres temporades ja no queda ningú. O sigui, han mort tots. S'han carregat a tothom. Vale?
Es poden treure com a zombis.
Ah, doncs mira, no ho sé, però sembla que no, que han mort i ja està, i no hi ha més història. Vaja. Però bueno, s'estrena i estarem atents. Tenim HBO. A HBO tenim dues sèries de superherois, de superheroïnes,
Supergirl. Que toca ella,
Sí, senyor, estan donant també molta volada. Supergirl, la temporada 5, i Batwoman, que és una estrena, vale? Batwoman s'estrenen dilluns.
Batwoman, què és la...
Batwoman als còmics és la neboda del comissari Gordon. Però sembla que aquí a la sèrie han agafat i és una cosina, és una sèrie familiar, una cosina de Bruce Wayne, ¿vale? Que sembla...
Bona aquesta, no tenia... Jo sabia que existia la Catwoman, però Batwoman...
Sí, Batwoman també està als còmics i ara han fet una sèrie i en aquest cas el personatge l'han creat a partir d'una cosina de Bruce Wayne que sembla que Batman s'ha retirat i ella arriba una mica a plenar el buit que hi ha a Gotham amb l'ausència d'aquest heroi que per mi és dels més fascinants. Veurem la cosina com es porta, com se'n surt,
¿vale?
S'estrenen totes dues, Supergirl i Batwoman, aquest dilluns, a HBO, com dèiem. I després tenim, faig esmena, ja ho vam comentar fa uns dies, però a XN tenim The Good Doctor, que arriba dimarts, la tercera temporada, The Good Doctor.
Seria molt
The Good Locutor.
També.
Tenim aquí The Good Locutor, que arriba cada dia a primera hora, i llavors ara arriba The Good Doctor, temporada 3. I ara passem ja.
Som-hi.
Orden en la sala, senyor Trias. Su testigo para que le hable sobre las mejores series de abogados y jueces. Adelante.
Que hable.
Estem escoltant la sintonia de Perry Mason.
Un clàssic de clàssics,
A més, aquí a Catalunya, a Castelló, jo soc de Castelló, sempre faig esmena. No era una sèrie que s'estilava molt, però aquí a Catalunya sembla que va ser un boom a TV3.
Sí,
des d'una sèrie molt antiga, del 57 al 66, 9 temporades, 271 episodis, emesos en blanc i negre, excepte un, que es va fer en color. Perry Mason era un advocat criminalista que exercia la seva posició a Los Angeles i era un esquema tancat, com les sèries d'abans, de crim, tot semblava que apuntava cap a un culpable, però Perry Mason ja s'encarregava de desmentir-ho i de fer justícia.
Dos coses respecte a aquesta sèrie. La primera és que després de sortir en blanc i negre va sortir la mateixa sèrie de Perry Mason en color. I una personal. Jo, amb l'actor que feia Perry Mason...
Sí? El vas conèixer?
Tot, no, no. Tota la vida li he dit Perry Mason. Pensava clar, que es deia clar, Perry... Clar. Jo era molt petit, pensava que es deia Perry Mason.
Sí, sí. Bueno, això ja ens passa, no?, que identifiquem tant Christopher Reeve Superman...
Exacte.
I coses així, no? I Anthony Hopkins és Aníbal Lecter. I ja està, i s'han quedat amb els personatges.
I punto.
I ja està. Una altra sèrie d'advocats, que avui, per si no teníem prou amb tot el que està passant en l'actualitat, amb la secció d'abans, o també us porto avui advocats, divendres d'advocats, és Turno de Oficio, una sèrie espanyola, no sé si us recordeu, però que va ser un boom aquí a Espanya, del 86 al 80, només 17 capítols, però era una sèrie molt realista. Era una sèrie que centrava en els personatges de manera molt realista i el que diuen els experts que l'han analitzada és que il·lustrava molt bé com eren els judicis. Perquè, per exemple, del que hem vist darrerament amb el judici dels polítics empresonats, hem vist una manera de procedir, i com deia el company abans del advocat, doncs tenim les imatges que ens han posat les sèries al cap dels judicis americans, amb això que estic fent avui, d'ordre en la sala.
Que no es fa tant, eh?
I aquestes coses no es fan, eh? No es fan massa aquí, per lo menos a Espanya, ¿vale? Una altra sèrie d'advocats clàssica, Ley y Orden. Ley y Orden, no sé si et sona,
sí.
¿Vale? Del 90...
L'altra clàssica, ja.
Un altre clàssic, situada a Nova York, del 90 al 2010. Eren casos durs, personatges ben construïts i detalls ben cuidats. Aquesta sigui una sèrie, atenció, després del Simpson, 20 temporades, eh? 20 temporades, una sèrie que va tenir molt revolt i va ser molt important. Una altra, també hi ha... Aquesta ja és com un salt entre les sèries més antigues i les més modernes, que es diu Shark.
Sí, boníssim.
Et sona Shark? Eh?
Sí, tant.
És un Doctor House...
Sí, vindria a ser.
Una mica, és una sèrie d'aquestes que el protagonista es menja tota la sèrie perquè té una personalitat molt marcada, molt forta, i no s'arronsa... No és que no s'arronsa, és que s'ho menja tot, ¿vale? Protagonitzada per... ui, ara no em sortirà el nom del... Ostres, com era?
Bueno, ara busquem rapidíssimament.
Vinga, avui en dia tot Google.
Tira endavant com si no hagués passat res,
vale.
I ara el busquem.
Però no, si el tinc al cap, bueno, és igual. Una altra sèrie, aquestes ja t'esmeno les tres més modernes, que per mi són molt bones d'advocats. Una és Suits.
James Woods,
aquest actor meravellós que ha estat molt secundari al cinema.
Sí, senyor.
Molt secundari, però era d'aquests secundaris que et plenaven una pel·lícula, que li donaven un toc especial als seus personatges.
I que Shark, precisament, li posa...
Sí, van pensar el personatge per ell, perquè realment està fantàstic. I tres sèries més modernes, vull parlar de Suits, de Netflix. Dos advocats que s'encarreguen de defensar els seus clients, que solen estar implicats per la general en problemes judicials de caràcter empresarial. Dius, hombre, judicis empresarials, doncs no, ja s'ho munten els guionistes i tota la gent, és que ens parlen els tècnics i ja és com si... Oigo voces, mal aquí a l'estudi. S'encarregaven de que una sèrie que, en principi, la temàtica, dius, una mica avorridota, doncs no, era una sèrie molt, molt, molt divertida, una molt bona fotografia i secundaris de luxe. 7 temporades de Suits.
Segueix la sèrie, eh? Una sèrie boníssima, a més, per als amants de la monarquia anglesa.
A Ignasi Miranda li podem dir, perquè ell està enamorat d'aquestes històries.
Sí?
Sí.
Doncs l'actual dona del príncep Enric,
sí,
és la que fa un paper de Suits com a una de les protagonistes en les primeres temporades. Sí, evidentment, sí. Després es va retirar perquè li va demanar així la monarquia anglesa, però les primeres tres temporades... Ah. Surt,
és com la Letícia, no? Una mena de Letícia... Jo...
La Letícia en sèries.
Letícia en sèries. Un concepte que us deixem de bon matí. Letícia en sèries. Vale. The Good Wife, una sèrie també moderna, a Netflix, del 2009 al 2016, ja està tancada, tot i que ha tingut spin-offs. Sí, una sèrie, Alice Floric, que és la protagonista d'aquesta gran sèrie sobre advocats i judicis. Uh-huh. En aquest cas, la gràcia és que és una mare de família, i diguem-ne que la sèrie barreja molt el que és el judici en si, tot el procediment i les històries, els casos i tal, amb la seva vida personal, eh? És una sèrie que...
Com portar-ho tot plegat,
sí,
eh?
Com portar-ho tot plegat. És una sèrie també molt interessant, i després la que lo està petando, és Com defender a un assassino.
Aquesta la tinc pendent.
A Netflix. Doncs te la recomano molt. És una sèrie que comença allò amb una premissa molt fonamental, el nom ja ho diu tot, una sèrie categoritzada dins del gènere de drama legal, vale? 4 temporades, gira al voltant de la història i les vivències d'una professora de dret penal de la Universitat de Filadèlfia. La sèrie compta amb diverses trames, però sempre comptant amb la pedra angular dels assassinats i la culpabilitat dels implicats. Però, diati, una premissa molt senzilla, ai, vamos a defender a este senyor, i d'ahí es va embolicant la troca, i, escolta, pot passar... Cualquier cosa puede pasar, a molts girs de guió, coses inesperades, com defender a un assassino, seria que és enganxa molt, és molt enganxosa. És molt enganxosa. Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Escolta, tornem a escoltar una mica la sintonia misteriosa o no?
Vinga, a veure si ja caemos.
M'has deixat mut.
La sèrie és... Juzgado de Guàrdia.
Home.
Juzgado de Guàrdia, una sitcom, ja saben els nostres oients i tu, que sóc un enamorat de les sitcoms.
Sí, senyor.
Una sèrie que girava al voltant d'un juzgat de menjat de Manhattan, a Nova York, en el seu torn de nit. En el seu torn de nit estava presidida per un jove jutge de 33 anys, Harry Stone, molt donat a les bromes i jocs de màgia. Una sèrie que a mi m'agradava molt, com a anècdota personal, jo la veia molt amb el meu pare. Li agradava molt al meu pare aquesta sèrie i realment la disfrutava. Una sitcom molt divertida, amb els personatges sempre molt ben pinzellats, molt caricaturitzats i molt divertida. ¿Vale? Les situacions es donaven a un escenari únic, com més característic, era aquest jutjat de nit. I els casos que anaven arribant, molt extravagants, doncs donaven peu a moltes bromes. Escolta, dos apunts vull fer. La Mercè Raga, que m'ha dit abans, diu, mira este aniversari, Avui, o ahir, no sé exactament, estos dies compleixen 32 anys de Érase una vez la vida.
32 anys,
32 anys de la seva vez la vida, eh?
Grans els fem tots,
gran sèrie, que... Tinc una cosa. Jo li he posat als meus fills, perquè jo vaig créixer també amb aquesta sèrie, amb d'altres, d'Artacan i David el Nomo, etc. I avui en dia el contrast entre les sèries de llavors, dels anys 80 i 70, i les d'ara, és brutal. Els meus fills la miren la pantalla de Érase una vez la vida, em miren a mi... Y digo, ¿pero qué nos has puesto? ¿Qué es esto? Una foto fija. Nos has puesto una foto de una serie. Porque el ritme es lentísimo. Els que ho hem viscut ho valorem molt, però avui en dia que les sèries infantils van a tota pastilla, els meus fills doncs diuen, què és? Però és molt curiosa de revisar, 32 anys, per molts anys, per aquestes sèries clàssiques. I dos apunts cinematogràfics, si em permets.
I tant.
Ja has dit abans a la teva editorial, has fet una esmena al Joker, avui s'estrena Joker, la pel·lícula que es centra en un dels supervillanos més potents de l'univers Marvel i de tot l'imaginari.
Encara no l'he pogut veure, però la gent que l'ha vist...
Flipa.
Ha flipat amb flipa el paperàs que fa Joaquín Phoenix.
Sí.
Home, Òscar gairebé.
Ha primat, no sé si són 20 o 25 quilos, una passada, i només el tràiler ja és garrifa, eh? Ja sí. Dona una sensació molt potent. Sí. I un altre punt, vam comentar que Spider-Man havia marxat de l'univers Marvel, i no, ha tornat.
Ha tornat, eh?
Ha tornat. Tu ja em vas dir, bueno, estan encara negociant i tal, doncs els amants de Spider-Man i de Marvel que sàpiguen que torna Spider-Man a l'univers Marvel i el tindrem amb els nous Vengadors i tota la segona fase de l'univers Marvel. Llavors, això.
Déu-n'hi-do. Rafa Sanahuja, moltíssimes gràcies.
Con la venia, Joan Trias.
Ai.
Se suspende la sesión hasta el próximo viernes, pero tengo una última pregunta, señor Trias. ¿Ordenó usted el código rojo? Quiero respuestas.
Que sí o que no.
Quiero la verdad. Y una altra cosa, un últim alegat. Vean Frasier. Vean Frasier, vean la sitcom Frasier, per favor, és meravellosa.
Un clàssic de clàssics. Escolta, m'has donat paper de jutge, no?
Sí, preside la sessió.
Doncs diria que eres tu, Joan Deusa.
Feia dies que els amics em volien treure de casa... I a la nit van arrossegar-me a un nou lloc de pizzas artesanes. Els ha quedat bonic, sona música italiana. Hi ha cadires de colors al voltant de cada taula. Algú demana el millor vi de la carta. I al veure el primer glob se'm clava com la punta d'una espasa. Una veu que no esperava. Diria que eres tu, unes taules més enrere, sopant amb algú que no conec. Juraria que eres tu, parlàveu de la feina i rèieu amb aquest algú que no conec. I és tan estrany, i és tan absurd, no goso girar el cap, no vull que siguis tu. Allarguen la conversa i parlen de l'estiu i no sé què de Formentera, jo només sento una veu que em desespera. Recordo que eres tu, una foto en blanc i negre, ballant amb bombetes al carrer. Recordo que eres tu, saltava amb la foguera i el món era petit i aquell amor immens. I és tan estrany, i és tan absurd, no goso girar el cap, no vull que siguis tu. No saps quantes vegades he tornat a aquella taula i et sento i em giro i vinc a saludar-te i em presento. El noi que t'acompanya i et dic que et veig molt bé, i et dic que estàs molt guapa, i el món desapareix amb aquella mirada que vem la meva por, tu i jo. I veig creuar la vida i et dic amb veu trencada, seria tan feliç si tu...
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Set minuts i arribarem a les 10 del matí. Mercè Regà, molt bon dia de nou.
Què tal, Joan Trias?
Moment de repassar l'actualitat d'aquesta setmana, que déu-n'hi-do.
Doncs sí, així mateix. Si et sembla, comencem amb dilluns, amb aquesta imatge que es va fer viral.
Doncs vinga, aquesta imatge que es va fer viral el dilluns, i és que un grup de militars comprant en un supermercat i prenent unes cerveses en una terrassa de Vilafranca del Penedès amb les armes a terra.
Doncs sí, Joan, aquestes són les fotografies que es van fer viral a les xarxes socials, van ser durant el cap de setmana, i amb la viralitat que ve, el rumor, no? Són realment militars o eren un grup d'amics, doncs, que estaven jugant a la terrassa d'un bar? Amb, sobretot, amb armes al terra, que és el que va aixecar més polseguera. L'exèrcit espanyol va confirmar que es tractava de militars, sí, de la legió, que tornaven d'un desplegament del nord de França. En les imatges se'ls podia veure en aquest supermercat, en un bar i en una terrassa. En algun cas, prenent cervesa i deixant les armes desprotegides a terra. L'exèrcit va assegurar que aquestes armes sempre estan descarregades. I també dilluns, Joan, parlàvem amb mossèn Cinto Busquets sobre la vella de reflexió i pregària pels encausats per l'1 d'octubre a Montserrat, que tindrà lloc demà mateix. En declaracions a Ràdio Estel, un dels coordinadors de la pregària, mossèn Cinto Busquets, va assegurar que ens mou una motivació evangèlica, humana, transversal i no política.
De l'exigència de persones, també del cercle, dels empresonats, dels seus familiars, de poder fer alguna cosa realment significativa en aquests moments de més incertesa davant de la sentència que tots esperem. alguna cosa que fos molt transversal, no de caire així polític ni reivindicatiu, sinó per demanar força a Déu per afrontar, primer de tot, doncs, pels que directament en rebran les conseqüències, però també per demanar llum pels jutges, pels polítics, per les famílies, per tots.
Què s'hi faran un dia com aquest?
Doncs la convocatòria és aquest dissabte 5 d'octubre al vespre a Montserrat i el lema és la veritat us farà lliure. Si voleu participar en aquesta vella, us heu d'inscriure a la pàgina web.
Va, doncs seguim endavant, perquè tot això passava dilluns. M'agrada molt aquesta petita secció, Mercè, perquè pensem en dilluns i ens queda com molt lluny mentalment. Però, ostres, passava això, que tots ho tenim al cap encara, eh? Dimarts, per cert, el dia abans de l'1 d'octubre, 500 escaladors il·luminaven les agulles de Montserrat per commemorar l'1 d'octubre.
Així és, Joan, amb el lema Llum i Llibertat, 131 agulles de Montserrat es van il·luminar en record de tots els presidents. L'acció la va obrir aquest dilluns a la nit el president de la Generalitat, Quim Torra, amb un discurs des del Bruc, a peu de muntanya. Torra va descriure l'1 d'octubre com l'inici del camí cap a la independència.
Si l'1 d'octubre va ser llum i llibertat i va ser també una data fundacional del camí inaturable cap a la República Catalana, és la data fundacional republicana i per això és tan important el 1 d'octubre, perquè és llibertat, perquè és fraternitat i perquè és solidaritat.
Doncs aquestes eren les declaracions de Torra. I els alpinistes van passar, recordem-ho, la nit fent bivac al cim de les agulles i d'aquí es van haver de despenjar quan ja va sortir la llum del dia.
També l'exsecretari d'Estat per les administracions territorials, encarregat d'aplicar el 155 i vigilar la seva aplicació, afirmava que ningú sabia com aplicar el 155 i que eren ocurrències després d'ocurrències.
Sí, Joan, així ens aixecàvem amb aquestes declaracions de la cadena SER sobre l'aplicació de l'article 155 a casa nostra després del referèndum de l'1 d'octubre. L'exsecretari d'Estat per les administracions territorials, Roberto Bermúdez de Castro, afirmava que durant l'aplicació del 155 vam aconseguir que es baixés la tensió. Sembla si l'escoltem i repassem aquestes declaracions de Bermúdez?
Lo trabajamos sobre un libro que estaba en blanco. Nadie sabía cómo aplicar el 155. A mí me hace muchísima gracia que mucha gente por la calle te decía, haz esto, que en ese no se puede hacer. O sea, es decir, eran ocurrencias tras ocurrencias hasta que se supo hacer una arquitectura de cómo era el 155. Yo creo que es un poco osado cuando alguno se dedica a decir, ahora no lo está diciendo prácticamente nadie, que hay que aplicar un nuevo 155. Bueno, para aplicar un nuevo 155 debe haber una flagrante, digamos, ruptura de la legalidad. Y con este gobierno hay mucha declaración, mucho declarativo, mucha PNL. Una PNL es una proposición no de ley, o sea, no vale para nada, pero no hay ninguna hecho legislativo que lleve a poder aplicar un nuevo 155. Yo estoy seguro que cuando sea la sentencia, tal y como es Torra, seguro que habrá que aplicar el 155, porque estoy seguro que va a cometer alguna ilegalidad, ¿no?
Fixa't tu, Joan, que Bermúdez també va explicar en aquesta entrevista que va reconèixer que totes les decisions que prenien durant el 155 eren preses sobre un llibre en blanc. Perquè, clar, no s'havien fet mai.
Déu-n'hi-do.
I tot això, aquesta setmana també, hem escoltat unes declaracions de Pedro Sánchez que assegurava que el 155 es podia aplicar amb un govern en funcions sense cap problema. L'escoltem.
El artículo 155 se puede aplicar con un gobierno en funciones, sin problema. Eso, sin duda alguna, el gobierno de España lo ha estudiado.
Doncs sí, són declaracions també a la cadena SER del líder del PSOE. Tot i aquestes declaracions contundents de Sánchez, els advocats de l'Estat doncs, també estaven treballant per saber si es podia aplicar o no, i encara dura aquest debat de si explicarà o no el 155, ja saps, amb el problema de la Diputació Permanent del Senat.
Tot plegat que passava el dimecres, el dia 2 d'octubre, i el dijous dia 3.
I el dijous, aquesta setmana, un altre dels noms propis ha estat el del Brexit, i és que quan falta menys d'un mes per l'anunciar la sortida del Regne Unit a la Unió Europea, l'última oferta de Boris Johnson, doncs no acabava de convèncer Brussel·les. Tot i reconèixer avenços, l'encara president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ho va qualificar de punt de partida, però per continuar negociant. Juncker i Boris Johnson van parlar per telèfon el dijous, poc després que la Comissió Europea doncs, va rebre la primera proposta concreta al Regne Unit per desbloquejar el famós Brexit.
Mercè Raga, moltíssimes gràcies.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, Joans. Però abans de marxar, deixa'm recordar, si us plau, que aquesta convocatòria de demà, dissabte 5 d'octubre al vespre a Montserrat, podeu fer una ullada. I si voleu participar, us heu d'inscriure a vellaencausats.cat.
Les notícies d'avui, que les podreu seguir ara mateix a les 10 en punt del matí, amb la mateixa veu, amb la veu de Mercè Raga, després que arriba tot l'equip de la Fórmula Lesan, amb Albert Lesan al capdavant, bon humor i actualitat. A partir de les 11, 50ers, amb Sergi Mas al capdavant d'aquest programa reflexiu, d'aquest programa SPA, que en diu ell. I a partir de les 12, bona música, també a Ràdio Estel. No us ho perdeu. Nosaltres que hi tornem dilluns a partir de les 8 del matí. Molt bon cap de setmana. Adéu-siau.